Ai, noi!
Bon dia.
En xarxa o sense.
Avui és dimarts i, per tant, arriba l'Hora Tecnològica al matí de Catalunya Ràdio amb els nostres companys Pol Gise, molt bon dia.
Bon dia.
Jani Roca, com estàs?
A Maria.
Albert Murillo, tot bé?
Hola, què tal?
Bon I Albert dia. Cuesta.
Bon dia tingueu.
Vinga, anem de tertúlia.
La tertúlia 2.0.
El dos!
I la pregunta és, què passa a Facebook? Perquè últimament sembla una casa de barrets,
allò. Vols dir què no passa?
Què no passa a Facebook? Un que entra, l'altre que surt. Han dimitit els dos cofundadors d'Instagram, el Kevin Systrom i el Mike Krieger. Sempre que parlem d'aquests gurus, ens agrada bastant sentir-los, perquè dius, ostres, parlem, sentim en Systrom, a veure com ens inspira.
You don't have to be the best, but you have to be dangerous.
No has de ser el millor, però has de ser perillós. N'has d'aprendre suficient per ser perillós. Construir una idea, conceptualitzar-la i mostrar-la al món. Llavors, resulta que et trobes a molta gent, incloent tots els treballadors d'Instagram, que són millor fent el que jo faig. Però has de trobar gent que pugui contribuir en la idea que tu has construït, que l'agafin i la facin encara millor.
Però per què hem plegat aquests homes, Genís?
Aquesta gent, els dos fundadors d'Instagram acaben d'anunciar que deixen la companyia.
Però per què?
Perquè no estan d'acord en com Facebook fa evolucionar la seva idea. I el mateix va passar amb els dos fundadors de WhatsApp, que també van plegar. Que quan una casa gran com Facebook compra una startup com aquestes de WhatsApp, etc., normalment acostuma a haver-hi una clàusula que diu jo t'ho compro, et compro les teves accions, però no te les compro totes de cop, sinó que tu t'has de quedar dins de la companyia i depèn del que firmin. 2 anys, 4 anys, 6 anys, que és la manera que tenen de garantir que, primer, que no aniràs a fer altres coses i, segona, que no muntaràs un pollastre.
Però, per tant, a Facebook li passa alguna cosa, perquè
aquests,
els creadors van marxant,
tots aquests,
i això és una mica raro.
A la que vens la clàusula, marxen. I, en general, acostuma a ser perquè no està... Perquè Facebook, quan els compra, els hi diu tranquils, que tot això no passarà, tranquils, que tot això
que
no ho faré.
També passa amb les fusions de les teles.
Però és cosa de Zuckerberg, no?
Quan
no.
Els hi ven la clàusula, i abans, el Brian Acton, l'altre fundador de WhatsApp, ha deixat sobre la taula 850 milions de dòlars perquè no aguantava més el Zuckerberg, eh?
Veus com el Pol...
Jo crec que això és el problema del Zuckerberg, no? Que està malament del cap, vull dir...
Tu creus que està malament del cap?
Bueno, jo crec que té problemes. A veure, que té problemes, està clar. Vull dir, si no gestionaria les coses d'aquesta manera, no?
Bueno, és tot l'equip directe. La Sheryl Sandberg, la directora d'operacions. Vull dir, hi ha llibres que expliquen com funcionen les coses allà.
Però què? Com funcionen? Jo no sé res.
El menyspreu, o sigui, el negoci... O sigui, Facebook és una agència de publicitat digital. Llavors, el negoci es basa en captar tantes dades personals dels usuaris com sigui possible.
I fer-la servir.
I fer-la servir per posar...
Per saber més que t'agrada i saber quin anunci és més sensible. Però... Aquí a casa nostra tenim un fenomen que és l'Elias Campo.
Sí.
L'Elias Campo és un enginyer català que de Lleida, crec, que se'n va anar a fer les Amèriques a treballar per allà i va entrar en l'equip inicial de WhatsApp. I quan WhatsApp eren només 10 o 15 treballadors, ell n'era un. I va viure tot el procés de quan la companyia va ser venuda a WhatsApp. Ell va ser dels primers a marxar perquè no hauria tenir aquest tipus de clàusules. Li va anar bé, em sembla, aquesta operació, però va fer calorons, però va sortir de l'equip, a la que va poder va plegar, se'n va anar a treballar a Telegram, i ell no és que parli malament de tot el que va veure que passava quan caus amb les mans a Facebook, sinó que no utilitza cap producte de la família Facebook i no utilitza cap producte de la família...
Quin enrotllo.
Fa boicot, no?
Fa boicot.
No, no boicot, no. Diu, sé el que hi ha al darrere i no vull que ho facin
bueno,
amb
doncs
mi.
Doncs imagina't quan l'altre dia... això t'afecta, Pol Gise,
sí,
perquè tu treballes amb Facebook i Instagram i tot això.
Però prefereixo no pensar-ho perquè si ho penso, doncs deixo de fer vídeos.
Bueno, doncs l'altre dia 50 milions de comptes afectats per Facebook, no?
Van dir 50, sembla ser que n'hi poden haver 40 milions més i d'aquí uns mesos sabrem quants han estat realitzats. Realment.
Però Pol? Afectats com?
Afectats.
De que roben la contrasenya, com va passar amb Twitter fa...
Aquest tipus de coses, sí.
Això que diu el Pol, de no pensar-hi, ho fa molta gent.
Ho fem tots, collons. Sí, si no, no ho tindríem, clar.
Sí, sí.
Home, sabeu què posa el Brian Acton, aquest que va deixar 850 milions de dòlars sobre la taula? Sabeu què va posar el primer tuit que va publicar després de fer-ho? Va posar delete Facebook. Esborreu Facebook, directament.
Sí. A veure, un altre tema d'un gurú. Elon Musk. Quina relació teniu amb ells? Com li expliquem a l'audiència qui és Elon Musk?
Fa cotxes i coets.
Cotxes i coets.
El del Tesla.
El del Tesla. Molt bé, perquè tothom se situï. Aquest cap de setmana hem sabut que Musk havia de pagar 20 milions de dòlars per un tuit. I no és la primera declaració polèmica que fa aquest home, eh? Perquè fa poc es va fumar un porro enmig d'una entrevista. Recorda'm el moment.
I mean, it's legal, right?
O sigui, és legal, això?
És totalment legal.
Val, val.
I ara què? S'enfada la gent amb tu si fas coses com aquesta? És tabac i marihuana el que porta aquest porro. És tot el que té.
Mira, ara mateix estic rebent missatges d'amics que em diuen què coi fas fumant marihuana? Mira, no, crec que estar dins la meva ment valgui la pena. És molt complicat apagar el meu cervell.
Ja, i quina és la pitjor part?
El meu cervell pot sonar molt bé quan està encès, però què passa si no s'apaga?
Uf. Vull dir, estem a un nivell, eh?
Pugeu amb Marley, ara està... It's okay, eh?
Sembla bé, no?
Certifica que ningú està fumant en aquest moment.
Clar, clar.
Porros, no, no, no.
Però no passa res, perquè es fumés un petardo a Califòrnia on és legal?
No, clar que no.
És legal, no hi ha cap problema.
La tele es pot fumar.
El tema no és aquest. El tio ara té molts problemes, ha deixat la presidència de Tesla i paga una multa perquè la seva empresa és una empresa cotitzada a borsa i ell va utilitzar Twitter per donar informació que va resultar no ser finalment certa, que va afectar el valor de la cotització de l'empresa a la borsa.
Yeah.
Ell va dir, estic fent un tractes amb uns que compraran totes les accions a tal preu. I això va provocar una reacció, llavors la gent va començar a comprar i vendre les seves accions a un preu diferent del que l'empresa de manera natural estava tenint, i el regulador de la borsa d'Estats Units considera que amb allò va perjudicar accionistes. Ah. Gent que va vendre que no hauria venut, o gent que va comprar que no hauria comprat, i això és, amb les lògiques del mercat americà, això és greu. I la moraleja, com es diu això en català?
L'aprenentatge.
L'aprenentatge seria... no s'hi val tot a Twitter. Vull dir, tu no pots anar fent el gamarús a Twitter dient coses, perquè això a vegades poden tenir conseqüències sèries, i en aquest cas legals, i mira, ja no és president de Tesla, i una multeta de 20 milions.
A veure, una cosa, tu t'agradaria utilitzar Spotify i Netflix alhora?
Com es fa això?
Mirant una cosa i escoltant-ne una altra?
Però no té sentit,
no?
Com va això?
És possible compartir Spotify i Netflix?
No, el que es pot és compartir els comptes de Spotify i els comptes de Netflix entre diverses persones. Segur que hi ha uns quants oients que ens escolten que paguen un compte familiar. Un compte de Spotify, un compte de Netflix, costa 10 euros al mes per cada usuari. Però tots dos tenen una modalitat familiar que si en pagues 15 pots carregar-hi 4 usuaris més. Cadascú amb les seves preferències, les seves recomanacions i tal.
Jo ho tinc així.
I paga un.
Tant a Spotify com a Netflix.
I pagues un compte.
Ho tenim així. I pagues, o sigui, en comptes...
Allò de pagar 10 per 4, pagues 15.
Et surten a 3 euros per usuari, si el tens tot ocupat. Això hi ha gent, hi ha espavilats que ho estan fent quan no són membres de la família. O sigui, entre diversos amics comparteixen un compte de Netflix...
Per exemple, llavors... un replà de pis.
Exacte.
Però que has de mostrar el teu arbre genealògic per poder tenir...
A veure,
hi ha una clàusula que ho diu, eh?
A les condicions de Spotify diu els membres de la família han de viure tots sota el mateix sostre. I fins ara no s'ho havien mirat, i ara Spotify ha començat a fer una prova, que és que l'aplicació de Spotify farà servir el GPS del mòbil per comprovar que tots els usuaris d'aquell compte familiar són realment família. Se'ls està discutint si totes les famílies viuen juntes sota el mateix sostre o no, però en qualsevol cas...
O si viatgen més o menys.
Famílies que els pares estan separats, diguéssim. Continuen sense família perquè comparteixen pares. Hi ha molta casuística sobre això, però que això de... Jo crec que s'ha acabat bastant el bròquil, això de compartir... de que un pagui un compte de Spotify o de Netflix
i
els altres li hagin de pagar cada final de mes la seva part de 3 euros.
Haureu notat que mentre l'Albert Cuestells i Roca parlen, l'Albert està esperant, perquè ja sabeu que l'Albert és una persona pacient. Però el Pol normalment intervé més. Però sí, és que ha vingut abduït per un youtuber, per una youtuber, que de fet és...
És un home.
Shane Dawson es diu. Oh. I és un youtuber que es dedica a fer paròdies de cançons conegudes. Ara en sentireu una... I el Pol està embogit amb ell.
Ara us explico.
Aquí teniu la cançó original, que és The Story of My Life, dels One Direction. Doncs aquest amic, el Shane Dawson, n'ha fet aquesta versió. A ver, veure, què fa aquest noi?
A veure, aquest, o sigui, jo, de fet, aquesta paròdia jo no l'havia escoltat encara, ja l'he dit abans al Dani. I...
El Dani Terra, el nostre company Dani Terra.
Gràcies, Dani.
Dani, t'estimem.
El Shane Dawson és un youtuber estadounidense que va començar el 2008, o sigui que sí. És dels primers, és dels pioners. I, bueno, sempre ha estat a dalt. Té 17 milions de subscriptors i des de fa relativament
200
poc...
200 milions?
No, no, 17, 17.
Ah, 17.
Només, milions, només 17.
Mare de Déu, dic, ui.
Només té 17 milions, vale.
Vale. Perquè tu quants milions tens?
Jo, milions.
Milions,
bueno,
no,
a Facebook
no.
Tinc mig milió.
Mig milió.
Espero que no em rebentin Facebook, perquè si no... què estava dient? Des de fa relativament poc ha creat un nou format de vídeo, sí. El Shane Dawson, que literalment està reinventant internet, aconseguint en menys de 24 hores més de 11 milions de reproduccions per vídeo.
Què vol dir això?
Doncs molta gent ho veu, això.
No, no, que l'està reinventant.
Sí, perquè en aquests vídeos el que fa és agafa un o una youtuber que l'hagi liat a les xarxes socials, vale? Que s'hagi convertit en alguna persona molt odiada, i fa una sèrie de vídeos en format reality documental on comença explicant el que aquesta youtuber ha fet i després deixa que s'expliqui i converteix que, i fa que aquest youtuber que hagi estat tan odiat converteixi a ser una bona...
una persona ben vista.
Millor vista, o almenys deixa que s'expliqui i que el públic doncs, jutgi per ell sol. I l'Albert Cuesta fa gestos.
No,
gestos,
això... Vol, això que, ho has entès, Albert?
Sí, perfectament. Però
vol dir que li fa un retrat...
Ah, vale.
Li fa un retrat d'imatge.
Pensava que estava...
No, et puc discutir una altra de les coses que has dit abans, però aquesta no.
Ah, vale, ok.
No, però què vol dir, Pol? Que fa com una mena de rentat d'imatge, gent que té mala imatge.
Sí, però d'una manera molt honesta. És a dir, jo me'l crec. Jo ho fa molt bé. I...
A veure si ho he entès, eh?
S'ho curra molt.
Gent, youtubers que tenen mala fama per alguna cosa...
Exacte.
I ell fa una peça explicant el què i donant una oportunitat perquè t'expliquis.
Sí, bueno, i així ell genera contingut.
Estàs dient que te vols ser amic seu perquè si mai tens un problema?
Jo no vull ser amic seu. Bueno, estaria bé ser amic seu, com no? Però si algun dia tinc algun problema el trucaré perquè em solucioni la vida.
És útil per persones que tenen molts haters.
No, senzillament ha creat un nou format, que és això, que és barrejar doncs, el documental i el reality i crea doncs, una espècie de pel·lícula en diversos vídeos de 40 minuts o així, que són bastant llargs.
Són molt llargs.
Però valen la pena veure'ls. Jo me'ls estic menjant amb patates fregides.
Aquest format l'hem d'explicar amb algun dels tertulians de la Mònica, que també té molts haters.
Bueno, no només els tertulians, però... Jo consulto més o menys. Però en aquests casos, a veure, Pol... 40 minuts la gent aguanta veient
això. Jo aguanto 40 minuts veient això perquè està molt ben fet. I fa una cosa que està molt bé, i la publicitat. Fa publicitat d'una manera molt honesta. És a dir, no intenta colar la publicitat, rotllo qualsevol programa d'aquests que sense venir a cuenta diuen, ui, por cierto, este colchón s'adapta perfectamente
sí, a mi cuerpo.
A mi culo.
Ay, me noto que me estoy muy cómodo.
Exacte, sí, sense venir a cuento, saps?
Ay, no tendrás set. Ay, que eres un...
Mira, qué casualidad, ¿no?
Que tengo aquí. ¿Cómo fa?
Doncs ell ho planteja de manera que comença el vídeo dient, mira, avui, per sort, tenim un sponsor. Diu l'esponsor, la majoria de vegades és una aplicació, i diu que moltíssimes gràcies a aquest esponsor, perquè gràcies a aquest esponsor doncs pot fer aquest
però
vídeo.
Però és un esponsor, no és publicitat, que és diferent.
No, bueno, ell, és que clar, el vocabulari en Amèrica l'utilitzen diferent. Ells diuen esponsor quan pot ser una promoció d'una marca.
Un advertiser.
Clar, com pot ser un...
Advertiser.
Sí.
Però una cosa són els esponsors que li acrediten tot el vídeo, entenc jo, no?
No, el que fan és pagar-li, i amb aquests diners doncs, fan el vídeo, doncs fa el vídeo. Però això és el que fem tots quan ens promociona alguna marca.
A mi em sorprèn però... molt els 40 minuts.
A YouTube.
Sí, a mi també.
Sí, perquè no dèiem allò que la gent passa...
No aguanta.
I un vídeo de 40
però,
minuts...
Però depèn del vídeo. Si el vídeo és un ronyo, doncs, no aguanto 40 minuts. Però aquests vídeos són una passada.
Aquests que expliques, quants views poden arribar a tenir? Un vídeo d'aquests de 40 minuts, quantes visualitzacions 20, pot arribar a tenir?
Tranquil·lament 20 milions.
20 milions de visualitzacions d'un vídeo de 40 minuts.
Ha penjat un fa una setmana que té 17 milions o així.
Déu-n'hi-do.
Els nois i noies que són aquí fan cara de saber de què va. Sí, vosaltres sí. Coneixeu això, de la Shane Dawson? Sí.
No, us agrada?
Aquesta línia sí que crec
que... No, no ho coneixen.
No els agrada. Bueno, ok.
El dardo de la paraula, no?
Aquí estem sentint. Ara estàvem sentint coses. Escolta, anem al consultori digital.
Consultori digital.
Atenció, Albert Cuesta, que tens una consulta divertida. Diu, estic vivint a Londres, m'he trobat un iPhone al metro, tenia un 1% de bateria, se m'ha quedat mort els dits. Si el carrego tinc alguna possibilitat de trobar manera d'accedir a alguna dada per tornar-lo, té clau de seguretat. Quina persona més honrada,
és
no?
Que
oh, que és una primera, pregunta...
Primera, hem d'aplaudir el nostre comunicant.
Ah, vols dir que pot ser que ens estigui intentant colar una consulta per aconseguir entrar... Oh, hola!
Genís, en cap moment m'ho havia passat pel cap, això, eh?
Bueno, va, digues el just. La informació justa i necessària.
Que el telèfon s'hagi quedat sense bateria descarta que el propietari pugui trucar, perquè encara que el carreguis hi hauràs de posar el PIN de la targeta SIM. Igualment, si no es connecta, tampoc li pots fer coses com demanar-li al Siri d'aquell telèfon, coses com truca a la meva dona o de qui és aquest iPhone, que si el telèfon funciona pots fer-ho, eh?
Exacte. Te'l quedes, no? Ja està.
A veure, si l'usuari, el propietari del telèfon ha estat disciplinat, aquest nostre comunicant té algunes opcions. Tots els telèfons moderns tenen la possibilitat de veure les dades de contacte en cas d'emergència mèdica sense desbloquejar-los. És possible que hi hagi les dades pròpies o les d'algun familiar proper. Aprofito per aconsellar als oients que posin ara les seves dades de contacte d'emergència al seu telèfon.
Això es pot fer també amb Android?
Es pot fer també. Tant iOS com Android tenen una funció de dades d'emergència que és accessible des de la pantalla del telèfon bloquejat.
Anem a una segona qüestió.
Hola, bon dia. Una pregunta pels Alberts. Tema àudio. Àudio digital, àudio binaural, ambisònic. Si vols fer alguna cosa, t'has de comprar uns aparells específics i els micròfons ambisònics són extremadament cars. Com està el mercat? Quines perspectives hi ha? La cosa va per aquí? El CSO3D, més immersiu, ens quedarem amb el binaural, que és més fàcil, tirarem amb l'ambisònic. Gràcies.
Com m'agrada aquesta pregunta.
Sí. No sé de què parla, tu.
Pots traduir-ho tots.
El Pol, el Genís i jo som del club, si us plau, necessitem traducció.
Ambisonic és una marca?
Ambisonic és un format.
També.
Sí.
Ah, sí.
Però és un format d'àudio. Has vist que he marxat dues vegades?
Sí, amb bimarxat.
Has bimarxat.
I he tornat amb les mans buides, perquè aquí tenim un micròfon ambisònic que costa més de 6.000 euros.
Hola.
El despatx estava obert, però el Toni Roig no hi era i no he gosat agafar...
Toni Roig és el jefe tècnic de Catalunya Ràdio. Exacte. De les nostres emissions.
Perquè el volia portar per ensenyar-lo. Hi ha hagut un boom. És curiós perquè aquest format ambisònic es va inventar als anys 70 i és ara, amb la tecnologia i amb els plugins, que, i sobretot amb les ulleres de realitat augmentada i virtual, que s'està posant de moda. Recordeu, alguna vegada havia parlat dels micròfons, la gravació binaural, que jo en tinc una, que de fet tinc dos micròfons que em poso a les oïdes i que tu pots escoltar i com si fos de tres dimensions, és a dir, pots escoltar una persona...
El so de darrere, tal.
L'ambisònic, diguem així, resumint molt, és el mateix però multiplicat per 100, és a dir, tu pots fer un enregistrament i després, virtualment, aquest enregistrament el pots crear micròfons virtuals de tot tipus. Llavors, això va molt bé per a les gravacions, per exemple, de 360 graus, videojocs, etc. Els micròfons són molt cars, però mira, precisament fa dues setmanes una marca japonesa que es diu Zoom acaba d'anunciar un micròfon ambisònic per uns $350. Que no està gens malament. El problema d'aquests micròfons és que necessites un plugin, és a dir, necessites un programet a l'ordinador perquè funcioni, i això també és car. És a dir, abans de comprar-te qualsevol micròfon d'aquest tipus, mira per internet tant micròfon com plugins, perquè pot pujar el tema bastant seriosament.
A veure, banda sonora, Cesc Bertran, per la ferramenta de l'Albert Cuesta.
La ferramenta del Cuesta.
Perquè, exacte, molt bé. Ara a Dani Terra li ha entrat un cubell amb aigua en el nostre amic Cuesta.
Tu em vas demanar que et portés el nou iPhone, oi?
Sí.
T'he portat el nou iPhone.
És el 10, aquell.
Papino d'iPhone.
10S. Sí, aquest telèfon val...
No vas a fer això.
Sí, que ho vaig
no
a fer.
A
perdona,
fer.
Apple m'ha dit que ho puc fer, jo ho faig.
No ho vas a
aquest
fer.
Aquest telèfon, la versió bàsica, val 1.159 euros, amb 64.
Però si l'hem de tornar, no el tiris a l'aigua.
Però aquest aparell que tinc a les mans, que a tu t'agrada tant, costa 1.559.
No.
Aquest és el que vull jo.
1.500 euros un telèfon.
I té, perquè té 512
aguantem
gigas. I Apple diu que puc fer això.
No!
I la Mònica se la tira.
Mira, se li han mogut coses.
Es mou encara.
Bé, en fi.
I què?
No, 1.500 euros i el mulla?
És molt trist el que està passant.
És molt trist el que està passant.
No problema.
O sigui, que si cau el vàter no passa res.
Bueno, si el treus, si el vàter fa menys de mig metre de fondària i el treus abans de mitja hora, cap problema.
Ah, si fos, no sé,
cap piscina. La piscina, res.
Bueno, sí, espera, ara no recordo exactament si és un metre mitja hora o mig metre una hora, però la cosa va per aquí.
I si no d'aigua fos Coca-Cola, quedaria net?
L'hauries de rentar, però com que el pots posar amb aigua, cap problema.
Rentar, rotllo plat, amb Fairy?
Amb Fairy no ho sé.
Però renta vaixelles?
Aquests telèfons aguanten aigua salada.
Jo la pregunta que tinc per tu, el Cuesta, és... Aquest iPhone nou, que val una pasta inhumana...
1.559, sí.
Quin avantatge realment té? Estem en un episodi de poliamor d'Albert Cuesta, enamorat ara també d'aquest iPhone.
Mira, t'haig de dir que porto una setmana fent-lo servir i m'ho estic pensant de canviar-me.
Ala!
Però, aquest tall
és important, eh?
Però després descobreixo, que li busco la presa d'auriculars i no la trobo, i llavors se'n passa.
Per què no la troba?
Perquè no té, perquè aquest telèfon, l'iPhone i els iPhone X no tenen presa auricular. No, el teu iPhone 8 tampoc en té.
Ai, però per preu no serà. 1.500 euros li podrien haver posat una presa.
Jo no l'he trobat mai a faltar perquè vaig amb inalàmbric.
Sí, però quan has de connectar un preamplificador de Catalunya Ràdio per entrar en directe al Catalunya Vespa, al Kilian Cebrià, per fer la crònica d'actualitat, i en aquell moment te n'adones que el telèfon, que l'iPhone que estàs fent servir no té presa auricular, i has de canviar la targeta SIM en 30 segons per fer servir el teu telèfon de tota la vida.
Entre això i el binaural em feu patir molt.
Sí, està com en fase...
A veure, les coses que té aquest telèfon interessants són, a part de la pantalla infinita i totes aquestes coses, que desapareix el botó d'inici, el processador és molt ràpid, haig de dir que amb algunes proves és més ràpid que el Galaxy Note de Samsung i amb algunes proves és més lent. Admet dues targetes SIM, o sigui, pots tenir dos números de telèfon al mateix aparell, aguanta l'aigua, com hem de comprovar, i sobretot té la insuperable integració amb els Macs i els iPads. O sigui, si tu ets usuari d'Apple amb la resta dels aparells, el millor telèfon que et pots comprar és un iPhone sempre.
Sí, esclar.
Ara, i una altra cosa que Apple respecta molt i que probablement no se li té en compte és la privadesa de les dades. O sigui, Apple és molt respectuós amb les dades, a diferència de Google, per exemple, que és qui hi ha al darrere d'Android.
Has parlat d'ordinadors, Apple. Acabaran desapareixent aquests ordinadors?
Per què?
No sé, la gent diu que ja no li fa gaire cas Apple als escriptoris. O sigui,
Ells diuen que no, però el que estan fent ara és que algunes de les aplicacions d'iOS, del sistema operatiu dels mòbils, ja es poden fer servir també a l'ordinador.
Bueno, el Pol estava molt flipat amb aquest telèfon i la
seva càmera. És el que vull. Jo
ara te'l deixarà veure.
Això i un cotxe.
clar, perquè...
És més barat l'iPhone.
No creguis, eh?
Home, 1.000.
Un cotxe de segona mà...
Perdona, però és que no són 1.000.
De segona, no, de quarta.
Són més de 1.500, eh?
O sigui, estàs entre això i un cotxe.
No, és broma.
I un patinet, és més barat un patinet.
Em vull comprar aquest iPhone.
Que, com Déu, que us penseu, què és això?
Vale. Ha arribat el nostre company Xavi Cazorla perquè l'APM ja està preparat per atacar de 12 a 1. Sí. Què teniu previst?
Doncs mira, de moment m'han ofert 200 euros per agafar el telèfon aquest i tirar-lo aquí a la gallera d'aigua. Aquí fora la peixera m'han dit, agafa el telèfon i el fots a l'aigua.
Quin, el d'ell? Però si ho acaba de fer.
Ja, però m'han dit, tira tots els que veig sobre la taula, aquí.
Que sí, home. O sigui, puc entrar a la peixera i...
Mira, el Pol i jo, instintivament...
Amb això no juga, eh?
Doncs, escolta, parlarem amb gent d'aquest CDR d'allà del Moianès, que van tallar la carretera C-59 aquesta ahir.
És veritat.
Hem parlat amb aquesta gent, hem trucat a un casal d'avis que està per allà, i després els trucarem. I a més, amb el president Torra...
Em fas més poc una pedregada.
No pensis.
Sou un perill públic, però molt divertits. Ara, després del butlletí APM, al matí de Catalunya Ràdio. Fins a la 1.
Mare de Déu, tu...